Radio Vida. Molt bon dia. Us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado, i us donem la benvinguda al Penedès en xarxa d'aquest divendres 23 de febrer. Comencem ara i aquí 3 hores de ràdio fins les 12 menys 2 minutets en clau Ali Baix Penedès, que farem entre tot l'equip dispersat entre Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola i Ràdio Vilafranca. És divendres i no pot fallar la prèvia meteorològica que signa el Marc Paredes d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. I la pregunta del milió que li farem només s'assegui aquí a l'estudi és: torna l'hivern, sí o no? Després de la meteo, els esports del divendres, una prèvia ràpida express del cap de setmana i l'entrevista. Avui ens acompanyen el vilafranquí Olegario Alcalá i també Francesc Castells per parlar-nos d'aquest Campionat de Catalunya de Tenis Taula Masters 2024 per equips que té lloc demà i passat demà a Vilafranca. A 9:45, cita amb l'actualitat, la primera de les 3, aquest primer flash informatiu on escoltarem notícies de casa de l'Ali al Baix Penedès. I els divendres quinzenalment convidem els alcaldes de les nostres dues comarques al programa. Avui tenim cita amb l'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, la Sònia Genzà, que ens explicarà, entre altres coses, com afronten des de l'Ajuntament martinenc la situació d'emergència per sequera. A 10:00, entrevista amb l'escriptor i il·lustrador sadurninenc Òscar Cerdà, que presenta el seu últim conte, El fullet Oriol i la festa monstruosa. A 10:45 de nou, parada i fonda, i els serveis informatius ens explicaran com va aquest matí de dimecres a casa. Seran 5 minuts mal comptats per actualitzar-nos i tot seguit el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui parlarem del registre digital a les empreses, bé, del registre laboral a les empreses, perquè sembla que haurà de ser digital ben aviat, de la prohibició dels contractes a trucada, i farem un preguntes i respostes sobre el nou salari mínim interprofessional, tots els dubtes que genera. És temporada de festivals de cinema, de premis, i nosaltres els divendres ens vestim de gala i traiem la catifa vermella per saludar el Marc Compte, que ens parla de cine. Avui comentarem els BAFTA britànics i les estrenes, destacant American Fiction, Desconocidos o la comèdia espanyola Políticamente Incorrectos. A 11:45 tenim la tercera i ja última cita amb l'actualitat de l'Ali al Baix Penedès a l'últim flash d'aquest divendres. I per acabar, agenda al detall amb doble ració de propostes. I mai més ben dit això de les racions, perquè us recomanem la xatonada del Vendrell, que arrenca demà amb moltíssimes propostes per a tots els públics i que diumenge viurà la xatonada popular. Ens ho explicarà la Sandra García, tècnica de Fires del Vendrell. I la segona ració és la setena edició del Ritmes Solidaris, que se celebra demà a Vilafranca, impulsat per Creu Roja al Penedès i el Casal.
El temps.
Comença a rodar aquest magazín de 3 hores amb la previsió meteorològica dels divendres a càrrec del Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I no sé si m'escoltaves el sumari, però la pregunta del milió és: de veritat, torna l'hivern aquest cap de setmana?
Sí, torna l'hivern. De fet, ara només cal sortir al carrer per notar que l'ambient ja és força més fred que el d'ahir, les temperatures estan caient en picat, però ho notarem sobretot a partir d'aquesta tarda i vespre. Unes temperatures que se situaran una miqueta per sota de la mitjana climàtica, però clar, com que venim de tan amunt, doncs notarem aquest canvi de temps d'una manera destacable.
Venim de 20 i escaig al migdia.
Clar, exactament, i ara ens situarem doncs al voltant dels 12-15 graus a molt bona part del país. Per tant, un canvi de temps que sobretot es notarà de les comarques del prelitoral cap a l'interior, a la costa no tant, però benvingut sigui. I tot plegat, avui acompanyat del vent, un vent que a partir del migdia anirà clarament cap a la baixa, però aquestes primeres hores del matí, doncs aquest vent de mestral que bufarà amb certa intensitat, sobretot a les comarques del Gran Penedès, i a la tarda, sobretot a les comarques de l'Ebre, aquí ja tendirà a afluixar, un vent que accentuarà encara més aquesta sensació de fredor. I aquesta matinada, ho he de comentar, perquè ha creuat una petita línia frontal que al Penedès hem quedat pràcticament al marge, perquè ha regat des del Baix Llobregat fins a les terres de Girona, vull dir que pràcticament tota la demarcació de Barcelona i Girona, aquí hem quedat al marge, fins i tot han caigut 4 o 8 litres a l'àrea de Barcelona. Per tant, unes precipitacions que aquí no han acabat caient, però bé, que han pogut regar de manera destacable alguns punts del país. I el que podem esperar d'aquest cap de setmana és aquest ambient no de rigorós hivern, perquè no farà fred excepcional, però sí que baixaran les temperatures de manera destacable, tot plegat acompanyat doncs de l'estabilitat, i haurem d'estar pendents de cara a dilluns, dimarts, perquè alguns mapes ens indiquen doncs un rebuf, que és l'entrada doncs d'una petita pertorbació de mar cap a terra i que afecti per tant les comarques del litoral i prelitoral. Haurem d'estar pendents perquè, clar, de cara a dilluns les temperatures encara baixaran més perquè el diumenge voldran pujar una miqueta a causa del vent de component oest, sud-oest, que això farà pujar una miqueta les temperatures, però de cara al dilluns sembla que tornarà a baixar perquè el vent en calmarà, i haurem d'estar pendents si acaben d'arribar aquestes precipitacions perquè, clar, la cota de neu es podria situar al voltant dels 600, 500, potser 400, ho veurem.
Moltes gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
La prèvia esportiva juntament amb el temps, la nostra cita ineludible dels divendres. Ens agrada arrencar així, apropant-vos la previsió meteorològica i després els partits més destacats del cap de setmana i una conversa, tot en clau Penedès. Avui, en aquests minuts de conversa, aprofitarem per parlar de la cita en majúscules del cap de setmana, el Campionat de Catalunya de Tenis Taula Masters, que acull Vilafranca aquest dissabte i diumenge. No ho dilatem més i arrenquem els esports anant fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva del cap de setmana i, com sempre, ho fem començant amb el futbol, i és que el Vilafranca, després de la dolorosa derrota en l'última jornada a Girona, rebrà diumenge a l'Escala a partir de les 12 del migdia en la 22a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 20a jornada de la Parlem Hoquei Lliga. El Noia, després de l'empat a 2 de dimecres a Sant Hipòlit, rebrà demà l'Alcoi a partir de 15:45 del vespre, mentre que el Calafell jugarà diumenge a 1:45 del migdia amb el Reus. Derbi, per tant, tarragoní, el Joan Ortoll. I en el grup nord de l'Hoquei Lliga Plata, on hi tenim a Vendrell i Vilafranca, 15a jornada amb derbi penedesenc, i és que demà a les 8 del vespre Vendrell i Vilafranca es veuran les cares a la capital del vi. Els vilafranquins miraran de continuar confirmant la gran temporada que estan signant, mentre que els vendrellencs buscaran una victòria que els apropi a la part alta de la taula. I després d'aquesta prèvia esportiva anem ja a buscar l'entrevista de la jornada que, com comentàvem a l'inici, dediquem al Campionat de Catalunya de Tenis Taula Màster que se celebra aquest cap de setmana a Vilafranca. Anem a buscar l'entrevista, doncs, fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro.
Aquest cap de setmana del 24 i 25 de febrer té lloc al Pavelló Nou de Vilafranca el Campionat de Catalunya de Tenis Taula Màster, en categories de veterans. S'espera més de 270 jugadors i jugadores que coneixeran Vilafranca i també amb la presència de 81 clubs de tot Catalunya. Durant la presentació podríem parlar amb un dels jugadors del Club Tenis Taula Vilafranca i secretari també del club, Olegario Alcalá. Acaba de fer-se aquesta presentació d'aquest campionat de màsters aquí a Vilafranca. Home, després ho comentarem, no?, perquè tenim estona, però sí que és veritat que, home, doncs crida, no?, un campionat de Catalunya de màsters aquí a Vilafranca. Vosaltres com l'encareu?
Mira, nosaltres, la veritat que ens fa molta gràcia fer això, perquè com a club també ens fa créixer i donar a conèixer el tenis taula a Vilafranca, saps? És un esport que costa molt d'enganxar perquè, com ha dit abans el Quico, requereix molt d'entreno i molt una mica de sacrifici per tirar una miqueta amunt. ¿Vale? Jo que vinc del futbol, tota la vida jugant a futbol, quan vaig conèixer el tenis taula dic, hòstia, això costa més que parar pilotes, ¿vale? Però si t'agrada i t'enganxa és guapíssim perquè pots jugar amb fred, calor, perquè no passes, perquè tots són pavillons coberts, si fa mal temps pots jugar, si fa calor també, perquè no passes, i és un esport que no necessites contacte, que ets tu mateix, i depèn de com tu estiguis, doncs jugues més o menys, però bueno.
També un esport que s'ha de tenir doncs, aquesta passió, no?, per fer-lo, quan parlem d'aquestes disciplines, t'ha d'agradar, perquè al final sacrifiques molt i potser no hi ha aquest retorn, no?, d'un esport potser més professional al qual es mouen més calés, en aquest cas el tenis taula, o t'agrada molt o no jugues, no?
Sí, bueno, nosaltres ho fem com a afició, eh? Vull dir, nosaltres ja quan ets veterano ja no d'això, però sí que és veritat que és molt agraït perquè a la que portes uns mesos jugant veus com jugaves abans i com acabes jugant i dius, hòstia, pues evolucionar, torno més pilotes, passo més i disfrutes, perquè el canvi és molt petit, però sí que realment tu notes que vas millorant mica en mica. El canvi, parlem nosaltres que ja juguem una miqueta amunt, ¿vale? Quan jugues que comences, el canvi sí que és brutal, que veus, hòstia, abans si només feia que recollir pilotes i ara ja passo moltes més. I és maco. És una cosa que si t'agrada pots jugar, estiguis més bé físicament o més malament, però no requereix només molta mobilitat i ganes de jugar, i moltes ganes de jugar.
Potser aquest esdeveniment per vosaltres aquí a Vilafranca és una mica un premi, no? Perquè sempre, home, el Vilafranca en categoria de màsters, de veterans, ha sigut punter, no? Sempre heu estat allà. Al final tenir un campionat d'aquestes característiques aquí, vosaltres ho veieu així, com un premi?
Sí, la veritat que sí. Nosaltres sempre hem estat amb màsters i també tenim un equip a segona nacional, que ho fan força bé, vale, i vam arribar a estar a primera nacional també, i per nosaltres sí que és un premi, però premi també més per conèixer i donar a conèixer l'esport a Vilafranca i que arreu de Catalunya situen a Vilafranca i donar a conèixer Vilafranca també com a ciutat. Sí.
Aquí a la presentació s'ha parlat d'una mica les característiques, no?, del campionat, una mica el que veurem. Tu mateix ho deies, no?, una mica la flor innata d'aquestes categories ho tindrem aquí.
Sí, el millor. L'estat situat també a Vilafranca, que estem a un pas de boi a tot arreu, ve el millor de Catalunya, sí. Des dels campionats, des de com a Josep Madurell, com a el Quico, com el Pepito, que són campions de 65, no sé, de totes les edats tindrem el campió de Catalunya, segur, segur, i d'Espanya també. Perquè aquí a Catalunya, per sort, tenim molts campions que són de totes les categories. Sí.
Diríem que Catalunya és potència en el tenis taula.
Sí, 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 sí. Catalunya, en el sentit de tenis taula, estem molt ben, en aquest sentit estem molt ben situats, sí, sí, sí.
Ens passaven la nota abans de la roda de premsa, també es comentava aquí a la presentació, que teniu opcions de campionat, de ser campions. Vosaltres rebaixeu una mica el suflé, dèieu, com a mínim donarem guerra. Com es presenta?
Sí, donarem una miqueta de guerra, perquè aquest any estem, Pepito està tocat, jo també vaig tindre un susto fa un any. Bueno, els que jugarem estem una miqueta a mores baixes, però bueno, donarem guerra, donarem. Que ningú es pensi que estarem aquí lluitant.
Al final l'edat no perdona, eh? Jugueu i teniu aquest ritme, sí, sí. Però al final...
Sí, sí, l'edat compta. El bo que tens és que jugues amb gent de la teva edat, vull dir que... El que passa que, bueno, és com arribes, però bé, sí, intentarem fer-ho bé.
Això 24 i 25 de febrer queda dit per tothom que vulgui venir a veure-ho, perquè també és un espectacle. Jo vaig tenir l'oportunitat fa, em sembla que 2 anys, que es va fer al Ciutat de Barcelona, que això sí que és en categoria absoluta, sí, sí. I veus que és espectacular, no? En aquest cas també. És un esport molt lluït.
Sí, la veritat que és molt maco veure't i veure la gent capaç de tornar pilotes que dius, bueno, aquesta no l'agafa, i l'agafen, perquè és molt ràpid de reflexe, molt ràpid de moviments, i has d'estar quasi al 110% per veure la pilota, perquè ve molt ràpid la pilota. De fet, fa uns anys es va canviar, abans es jugava amb un format de 38 mm i ara es juga amb un format de 40, per facilitar una mica això, perquè de cara a la tele, de cara a moltes coses, costava molt veure la pilota quan va forta. Sí, sí.
I ja que estem, també aprofitem per parlar de vosaltres, del Vilafranca. Tu m'ho deies, ara esteu a la segona nacional, vau baixar l'any passat. En aquest cas, una mica s'està treballant en això, no? Tornar el més aviat possible. De moment, si no vaig equivocat, esteu allà ben col·locats.
Sí, a segona nacional tenim l'equip que està a punt de fer la fase d'ascens una altra vegada a primera, que bueno, és l'equip punter que tenim. L'equip de veteranos de nostre que juguem a segona A, ara farem la fase també per mantenir-nos la categoria. L'altre equip que tenim a tercera A fa la fase per pujar a segona A. I després les lligues estem, bueno, estem tots molt ben, no per pujar, però estem ja salvats per mantindre la categoria, segur, dels equips que tenim a primera catalana i l'equip que tenim a segona també.
Perquè ara mateix de quants jugadors estem parlant aquí al Vilafranca?
Nosaltres estem al voltant de 40 jugadors, entre canalla i veteranos. No som molts, però... per això ara mirarem amb això és intentar donar a conèixer més que hi ha un club de tenis taula, vale? Repartirem uns fulletos per les escoles o per les botigues perquè es vegi i aviam si podem recaptar algú, perquè sembla mentida que sent Vilafranca tan gran que costi tant, però bueno, aviam si podem aconseguir enganxar algun nano més o algú de, com jo, que havia jugat de petit i ara es vol tornar a jugar, aviam.
Perquè al final la base és fonamental, és la clau de tot.
Sí, sí. De fet, els equips punters tots tenen una base. Nosaltres la sort que tenim que aquest any, amb l'ajuda de l'Ajuntament i el Consell Esportiu, hem aconseguit tindre un nano que ens entrena a la nostra base i això ens motiva molt i ha fet que ara, aquest any, és l'any que més nanos tenim, que estem parlant de al voltant 12 nanos que estan jugant. Sí, sí.
Aquest any l'equip de segona, si fa la fase d'ascens, on us envien?
Ai, pues, està dependent que surti, però no sé si no podria dir-te un lloc perquè no el sé segur, però si és no t'ho sé dir. Ja, no vull dir-te un puesto perquè no ho saben encara, no és segur encara. Els campionats d'Espanya es fan a Guadalajara i no sé si aprofitaran i ho faran allà mateix, perquè a vegades ho fan, eh? L'estatal es fa a Tarragona, vale? I, però la fase d'ascens no t'ho sabria dir, no voldria dir-te un puesto que no sigui després.
Era més que res per si estava clara la cosa.
No, segurament ells ho saben, però encara fins que no està més a prop no ho diuen, saps?
Doncs estarem pendents, esperem que hi hagi bones notícies, que aquest equip pugui tornar a primera, perquè sí que seria una bona notícia, i també agrair-te aquesta estona que ens has donat doncs, per explicar-nos una mica com va la cosa al club i també com es presenta aquest campionat. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. I esperem que sí, perquè la veritat ho estan fent força bé. Jo espero que sí.
També podíem conversar amb el Francesc Castells, membre de la Junta de la Federació Catalana de Tenis Taula.
Vinga, doncs aquí estem amb el Francesc Castells, vocal de la Federació Catalana de Tenis Taula. Heu presentat aquest campionat de Catalunya de Màsters, que el tindrem aquí la setmana que ve a Vilafranca. Una mica com es presenta aquest esdeveniment?
Bueno, en principi estem molt contents d'estar aquí a Vilafranca, al Pavelló de la Gamba. Us encoratgem a tots que vingueu a veure, perquè és un gran esdeveniment. Hi haurà 257 jugadors, fins i tot tenim un campió d'Europa de més 85 anys i esperem que la ciutat gaudeixi del nostre joc i nosaltres podem gaudir de la vostra ciutat.
Cridava l'atenció la participació d'aquest jugador de més 85 i pel que heu dit és un fora de sèrie.
Bueno, és un referent per tots. No solament té un campionat d'Europa, sinó té un subcampionat d'Europa i va arribar un altre any a semifinals. I aquest any a Noruega va aconseguir el seu somni de quedar campió d'Europa. I ara esperem que Roma aquest any, a veure si guanya el títol del món.
Aquí has explicat també que tu te les vas tenir, te les has tingut moltes vegades també amb el Pepito, amb el jugador d'aquí de Vilafranca. També maco, no?, aquest retrobament en aquest cas.
Oh, i tant, a veure amb el Josep. Hem fet equip de seleccions autonòmiques, hem sigut rivals, som amics, esmorzem, dinem i anem de festa si fa falta.
Una mica el tenis taula és això, en totes les categories. Hi ha com aquesta germanor sense importar potser el club, sense importar que juguis a Andorra o aquí a Vilafranca o a Igualada, tothom es coneix.
Sí, és important. No som molts, som 5.000 llicències a Catalunya, però els que portem tants anys ens coneixem tots i disfrutem els uns als altres.
També m'explicava l'Olegario que s'intenta, no?, buscar aquest relleu, que hi hagi cada vegada més nens, més jugadors, cada vegada més joves, que hi hagi aquest relleu. Una mica, això costa? Com està?
A veure, en aquests moments la Federació Catalana tenim un nivell de canalla de 10, 11, 12 anys que estan a primer pla europeu, que en aquests moments, per exemple, la Renata Sipsa, que juga al Ganxets de Reus, ahir va quedar semifinalista a Portugal d'un torneig de joves. I tenim diversos jugadors que apunten molt nivell i veurem si amb el transcurs dels anys es fan jugadors de veritat.
Sigui com sigui, aquí a Vilafranca sí que tindrem doncs, aquesta representació, no?, dels veterans, un bon grapat de jugadors, prop dels 300, i també amb un muntatge realment important, no?, amb aquestes 20 taules dins del pavelló.
Home, aquestes 20 taules amb els 81 equips també ens permeten de que es pugui fer el campionat en un dia i mig, perquè les instal·lacions del pavelló de la Gamba, la veritat és que són molt bones pel tenis taula en general.
Molt bé, doncs un plaer i esperem que aquest campionat també doncs, sigui tot un èxit.
Vinga, moltes gràcies i esperem a tot Vilafranca.
Així doncs, tothom convidat a gaudir del millor tenis taula de Catalunya en categoria de veterans entre dissabte i diumenge al Pavelló Nou de Vilafranca.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La processionària modifica el seu cicle vital i avança en altitud i latitud pel canvi climàtic. Ja fa dies que les erugues surten dels seus nius i baixen dels pins per buscar un lloc on enterrar-se. Les altes temperatures i la sequera avancen en aquest moment del seu cicle vital, però també provoquen que la processionària avanci en latitud i altitud. El Departament d'Acció Climàtica ha tractat aquesta passada tardor unes 20.000 hectàrees de bosc contra la processionària del Pi amb avioneta i helicòpter en 8 comarques i 39 municipis. La major part dels tractaments, gairebé un 90%, s'han centrat en 4 comarques, el Solsonès, el Bages, el Berguedà i el Pallars Jussà. A més s'han fet tractaments a la Noguera, l'Alt Urgell, el Ripollès i Osona. El Penedès no és, doncs, de les zones més afectades per la incidència de la plaga. Tot i així, aquests dies, els agents rurals fan controls per vigilar la incidència d'aquesta eruga. Personal de neteja i administratius són els perfils més buscats als serveis locals d'ocupació de l'Alt Penedès. Els serveis locals d'ocupació impulsats per la Diputació de Barcelona van atendre el 2023 més de 100.000 demandants d'ocupació i van assolir més de 36.000 insercions laborals, un 6,5% més que l'any anterior. La taxa d'inserció laboral es va situar en el 25,5% en el conjunt de la província. En el cas de l'Alt Penedès, la taxa es va situar en el 26%, la segona més elevada de totes les comarques, només superada pel Baix Llobregat. Els perfils més sol·licitats al 2023 als serveis locals d'ocupació de l'Alt Penedès van ser personal de neteja i perfils administratius amb atenció al públic, seguits per venedors de botigues i magatzems, cura de persones a domicili, auxiliars d'infermeria, peons de transport, ajudants de cuina, cambrers, empleats de comptabilitat i cuiners. Aquestes dades s'extreuen de les ofertes de feina publicades al web de la xarxa de serveis locals d'ocupació, impulsada per la Diputació de Barcelona. Pagesos d'Albinyana faran una processó a Sant Antoni per demanar que plogui. Sortiran a les 11 del matí de l'església del poble. Un grup de pagesos ha organitzat una processó a l'ermita de Sant Antoni d'Albinyana demà dissabte per demanar que plogui. Segons ha informat l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Penedès, els pagesos sortiran a les 11 del matí de l'església del poble per anar en processó i via crucis fins a l'ermita. Un cop allà, a les 12 del migdia, es farà una missa i una pregària per demanar que plogui. I acabem parlant-vos de teatre. Dues actuacions aquest diumenge dins la roda de teatre de l'Alt Penedès. A 6:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, el grup de teatre La Torre de les Gunyoles representarà El Ventall, de Carlo Goldoni. És una comèdia àgil d'aquest clàssic autor francès del segle XVIII que expressa debilitats i passions humanes amb un gran equilibri entre acció i diàleg. I també dins la programació de la roda de teatre de l'Alt Penedès es programa aquest diumenge igualment a 6:45 de la tarda, la representació de Després de la pluja, de Sergi Belbel, a càrrec del grup de teatre Les Escoles de Gelida.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola, i Domenys Ràdio.
Ara passen 6 minuts gairebé de 2:15. A la secció d'entrevistes amb alcaldes i alcaldesses dels divendres, aquest divendres conversem amb l'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, la Sònia Genzà. Volem saber els reptes immediats que afronta el govern compartit del municipi i com actuen davant situacions sobrevingudes, com la recent declaració d'emergència per sequera. A Canal 20 hi parlarà el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya l'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, la Sònia Genzà. Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Que s'ha estrenat a l'alcaldia en aquest mandat municipal, però no li venen de nou les responsabilitats de govern, perquè ja en l'anterior mandat ja havia format part del govern, ni tampoc li venen de nou els companys de viatge, perquè ha tornat a reeditar el govern compartit entre Esquerra Republicana i el Foment Martinenc. Fa mesos ens explicava aquí a la mateixa emissora que era previsible aquell acord. No sé si amb l'experiència que portem d'aquest mandat, més de mig any, podíem dir que el pacte funciona segons el que havíeu previst, les previsions que us havíeu fixat. Està funcionant bé el pacte?
Sí, sí, en principi sí, clar, era previsible. Quan ja portes un bagatge de 4 anys anterior i ja saps més o menys cadascú doncs, les seves competències, una miqueta les relacions i la manera de treballar de tothom, doncs també facilita molt que puguis engegar ja de forma com continuista, no, del passat mandat, i en principi no hi ha hagut ni cap estirabon ni cap altra cosa que ens faci pensar doncs, que la trajectòria no és el que estava previst.
Les formacions són les mateixes, però no tots els protagonistes ni l'assignació de responsabilitats.
Exacte, exacte. En aquest cas, doncs, ens hem repartit l'alcaldia amb els companys de Foment, nosaltres farem els dos primers anys i es faran els dos segons, i sí, algun regidor que ha canviat. I també, doncs, comptem que la CUP, no?, que formava part del nostre pacte anterior mandat, doncs aquest any doncs només som dos.
Repassem previsions d'actuacions, reptes que té plantejat el conjunt del país, també, perquè hem de parlar de l'emergència per sequera, una situació que des del municipi de Sant Martí Sarroca s'està abordant, per exemple, amb informació, amb xerrades presencials que han començat aquesta setmana. Amb quin propòsit?
Doncs bé, nosaltres som un dels municipis sancionats, crec que és una cosa que ha estat publicada i és així, pel tema de l'Agència Catalana de l'Aigua, per tema de sobrepassar, diguéssim, els límits que es van establint segons els decrets que van sortint, i clar, això ens ha fet també doncs posar mesures. Llavors tenim doncs un doble objectiu, no? Doncs posar mesures doncs per pal·liar aquestes sancions i poder doncs això, arribar als límits establerts, i potser el més important, que és el de sensibilitzar-nos tots plegats de que realment la situació és extrema i que l'emergència és real i que hem de ser tots conscients de que l'estalvi d'aigua, més enllà de les sancions que puguin venir, doncs que és una tasca que hem de fer entre tots. Hem cregut convenient doncs, que potser les campanyes que arriben per les xarxes, pels mitjans, doncs, a vegades són molt generals, no són específiques de la casuística de cada municipi i que això pot fer pensar cadascú doncs que no hi ha una tasca realitzada de forma individual. I hem cregut doncs, ampliar tota aquesta informació. Tenim la sort de ser un municipi petit, que per tant ens permet fer això, no? Tenim aquesta proximitat amb els veïns i veïnes, i hem anat això, barri per barri, i també al nucli, explicant en què consisteix la situació, en què consisteix el pla de sequera, i quines repercussions pot tenir, i què és el que hem de fer, sobretot, què hem de fer entre tots i totes doncs, per col·laborar per aquest estalvi d'aigua tan necessari.
Què pot fer un ajuntament com el de Sant Martí i què s'ha posat entre cella i cella a fer? Què és el que farà?
El que farem, doncs, primer de tot, crec que és el que faran tots, que és invertir, sobretot, en les fuites, que és desesperant a l'aigua que s'arriba a perdre en fuites, i segurament no li havien donat prou importància a tots els municipis. Llavors estem aplicant totes les subvencions que sorgeixen dins de totes les administracions per poder invertir en la millora d'aquestes conduccions, però sí que és veritat que ja hem mobilitzat recursos propis per ficar fil a l'agulla i estem fent moltes reparacions a moltes conduccions que estan evitant moltes fuites i que creiem que també ens podran ajudar a arribar a aquests límits que ens marquen. Això per una banda. I després, per l'altra banda, doncs sí, hem fet un pla de sequera, que no cal dir-ho, que sí que estableix un límit de consum domèstic i que crec que això serà incentivador perquè tots els veïns i veïnes doncs, treballin per poder estalviar una miqueta més d'aigua.
És realista el límit fixat? Es pot assolir?
Sí, sí, és totalment realista. Totes les informacions que hi ha a nivell, per exemple, de Catalunya van al voltant del 100. Diuen que a Barcelona el límit domèstic que s'ha establert com a mitjana és 100. A la comarca del Penedès seria cap al 111. I nosaltres hem agafat les nostres dades pròpies de tots els 1.400 comptadors que tenim. Hem fet una mitjana numèrica, hem fet un estudi exhaustiu i ens ha sortit una mitjana d'uns 150 litres per habitant i dia, i que creiem que és molt fàcil de complir si tothom procura de fer els usos permesos.
Tot un repte per municipis com el de Sant Martí, que té a veure doncs, amb l'eficiència energètica, que és un dels àmbits d'actuació prioritzats en els pressupostos, en els projectes d'inversions que s'ha aprovat des del govern en el pressupost ja vigent d'aquest 2024.
Sí, exacte. Nosaltres el que pretenem, al final, amb un ajuntament petit, el que es menja la majoria del pressupost és la despesa estructural, i el que pretenem és reduir-la al màxim. O sigui, creiem que gairebé l'única manera d'evitar pujada d'impostos, inclús amb la pretensió de poder-lo reduir, és justament aquesta, rebaixar la despesa estructural. No ens enganyem, un cos important és el personal, però l'altre també és el que seria el consum energètic. I llavors, el que hem fet és invertir, sobretot en plaques solars, que col·locarem a qualsevol sostre on es puguin col·locar municipal. Hem fet ja una inversió dotat d'una subvenció de la Diputació de Barcelona al pavelló de 120.000 euros i ara farem amb recursos propis una altra inversió al magatzem municipal de 150.000, que això permetrà també, sobretot, reduir el consum de les bombes elèctriques que ens bombeixen aigua i que també ajudarà a reduir aquest cost de la factura de la llum o de la concessió, en aquest cas, a la companyia de les aigües. Uh-huh.
Inversions també a les escoles?
També. Tenim inversions a les escoles, doncs ja això ja ve del mandat anterior. No ho hem posat a pressupostos perquè estem pendents encara del Departament d'Educació d'elaborar el conveni per decidir quines seran les condicions en les que podrem dur a terme la reforma de l'escola, i entenem doncs, que en qualsevol cas, qualsevol cost que hagin d'assumir per part de l'Ajuntament ja aniria amb els pressupostos del 25. I hem d'acabar de negociar amb el departament com afrontarem aquest gran repte, que és la reforma de l'escola.
En el seu terme municipal, Sant Martí, hi ha diversitat de nuclis. La dispersió és una característica que és un tret que pot enriquir, però també és un repte a l'hora de planificar serveis i de decidir on van cadascuna de les inversions, perquè no poden estar a tot arreu. Com es troba l'equilibri? Com s'intenta buscar aquest equilibri entre això, ser un municipi divers, però també la necessitat de concentrar alguns serveis?
Aquesta és una gran pregunta. Si preguntéssim a cada un dels barris, i inclús al nucli, dirien, no?, que totes les inversions van al barri del costat o que van al nucli, no? Sempre és la pregunta trampa que diem. Si intent, evidentment, la concentració de serveis, com ara pot ser l'ambulatori, com pot ser els serveis d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, i com pot ser, doncs, per exemple, la biblioteca, doncs, clar, es concentren al nucli perquè és l'espai municipal on es poden fer. Però sí que és cert que hem estat donant suport a les associacions veïnals dels barris, que els hem estat ajudant doncs, a aclimatar en els locals on fan les seves activitats, que els hem donat subvencions i suport doncs, perquè també puguin realitzar activitats, doncs, com ara activitats esportives, com a la Rovira Roja, per exemple, han iniciat el Zumba. I després també tenim el taller d'atenció a la millora cognitiva, que és per persones grans que tenen així, diguéssim, dificultats ja en el tema de memòria i tot això, i de sociabilització també. I hem obert, per exemple, al barri de la Bleda, hem obert un taller doncs, perquè les persones de la Bleda, usuaris d'aquest servei, no s'hagin de desplaçar al nucli, que també implica normalment problemàtiques de mobilitat, i hem obert aquest taller a la Bleda. I també estem, doncs, en vies, hem demanat unes subvencions per rehabilitar un equipament municipal que tenim al barri de la Bleda, que són les antigues escoles, que esperem que també ens concedeixin en breu, i un cop habilitat aquest local sí que ja podíem, doncs, pretendre algun servei més, com ara alguna entitat que es pugui poder crear, doncs, que també tingui lloc en aquest barri concret. Mm-hmm.
A fer referència a entitats, si hem de parlar d'entitats, si hem de triar algunes dins del que és el municipi de Sant Martí Sarroca, ni que sigui per l'aniversari, hem de parlar del centre,
sí, tant.
Amb reptes i també sí, amb una relació entre el que ha de ser una col·laboració pública i privada, perquè l'entitat és privada, és dels socis.
Sí, o sigui, l'entitat del centre és una entitat privada, és dels socis, jo mateixa sóc sòcia d'aquesta entitat, però sí que és veritat que el centre és una cosa que ens sentim tots nostres. Són aquest tipus d'entitats que tots els veïns i veïnes, no?, sempre històricament en formen part i se la senten molt nostra. És un local que està declarat bé CIL, bé d'interès cultural local, i que per tant està protegit, i tenen una subvenció anual per part de l'Ajuntament, doncs, per poder mantenir-ne. I tenim un conveni de que gairebé el 80% de les activitats que es fan a l'hivern, doncs tenim un conveni més que es fan dins el centre. O sigui, activitats de les escoles, com festes de Nadal, de l'institut, es fan allà, i també altres, doncs, concerts o algun altre esdeveniment que puguin fer. Llavors, la col·laboració que tenim de l'Ajuntament amb ells, doncs sí, i ara de cara al centenari, doncs estem preparant una sèrie d'actes, alguns institucionals, alguns que estan preparant ells pel seu compte, doncs això, no?, per poder donar una gran celebració.
Alguns ja s'han fet?
Alguns ja s'han fet, sí, alguns ja s'han fet, i alguns altres que vindran, i esperem, doncs això, que durant aquest any doncs puguin celebrar el seu centenari.
En aquest àmbit cultural, Sant Martí, esclat de propostes d'activitat, la societat, activitats també de projecció més enllà del municipi, com el recent Carnaval, que s'ha fet una gran rua amb molta participació, la Fira Medieval, i la biblioteca. També ens agradaria fer un comentari, perquè des de fora, potser des de dins del municipi, no sé si és aquesta la percepció, sembla que en molt poc temps la biblioteca ha contribuït a dinamitzar i molt la vida cultural del municipi de Sant Martí, perquè com a mínim ofereix, i no és poca cosa, activitats continuades, setmanals, en un municipi que no és molt gran, no? És un gran encert. Primer, consolidar la biblioteca i donar-la de contingut amb activitat cultural.
Sí, la veritat és que és cert. És una gran sort poder comptar amb un equipament com una biblioteca, que s'ha d'interpretar i s'ha d'entendre no com un equipament per realitzar un préstec de llibres o com una aula d'estudi, sinó que va més enllà. Aquest és l'objectiu també dins de la Diputació de Barcelona, de totes les seves biblioteques en xarxa, i així ens ho van fer constar quan vam arribar al conveni amb ells, en el qual doncs això, tenim tot un equip de persones que s'ocupen de dinamitzar la biblioteca a nivell cultural i que implica, evidentment, doncs, dinamitzar la cultura del poble. Amb això val a dir que el personal que comptem és un personal molt actiu i que ajuda molt, doncs, a poder dinamitzar. I que això ha permès, doncs, bé, un poble petit, no?, des de cultura és evident, no?, que totes les activitats, doncs, es basen moltes vegades amb la cultura popular, no?, amb el folklore, les festes majors, no?, les festes representatives, la festa de la Santa Creu, que també tenim, la Fira Medieval, però sí que és cert que a la biblioteca el que dona és una cultura potser a col·lectius, doncs, formats per un nombre més petit de persones, però que permet diversificar els àmbits culturals, permet diversificar les inquietuds i els gustos. Llavors, tenim un club de lectura, tenim cursos de... tenim grups de... em sortia en anglès, de speaking, no?, que em sortia de conversa en anglès, tenim grups de conversa en francès, tenim uns grups de debat de temes bastant escabrosos, com pot ser el conflicte d'Ucrània o si Déu existeix, no? Són temàtiques així, i que tenen una gran acollida i una gran assistència, exposicions, i bé, ara recentment també hem fet la taula rodona de la dona científica, i que també van comptar amb una gran afluència de gent, i entenem la biblioteca com això, com diversificació de la cultura dins un poble petit i que pugui englobar diferents col·lectius en diferents interessos.
Una taula rodona de dones científiques, on hi era vostè, també.
Sí, correcte.
Com a científica, com a persona que es dedica parcialment a la política, però que no deixa l'empresa privada.
No, és complicat en pobles petits doncs poder tenir una dedicació exclusiva al que seria el món polític, i sí que, clar, professionalment, doncs, cadascú, no?, es posiciona dins un altre àmbit, i sí, en el meu cas concret, doncs, jo soc biòloga, em dedico al món de la recerca biomèdica, i clar, dins una taula rodona on es parlava de la dona dins el món científic, doncs, val a dir-ho que la graella de companyes que tenia, doncs, costava estar a l'alçada, perquè déu-n'hi-do les convidades que van poder assistir i la conversa i les experiències que van compartir, i estic molt honorada d'haver-ho compartit amb elles, però sí, clar, és així. Realment s'ha de comptabilitzar el que seria la posició professional privada amb el que seria la vessant política.
I des de la vessant política està atenta a moltes coses que passen al municipi, gairebé tot, com per exemple la seguretat, que inquieta i molt el conjunt de la ciutadania. Fa uns dies el delegat territorial dels serveis al Penedès de la Conselleria d'Interior ens explicava el paper important que fan les policies locals i els vigilants. I en aquest àmbit hem de dir que hi ha idea des del govern municipal de Sant Martí de reforçar el servei de vigilància.
Sí, de fet és una demanda que ha vingut dels veïns, no ens enganyem, vull dir, crec que és una evidència que la dotació que tenim del cos policial a nivell comarcal doncs, és escassa, vull dir, s'ha de reconèixer que és així. Comptem amb el cos de Mossos d'Esquadra, però és evident que davant de totes les actuacions que han de fer a les capitals de comarca, costa molt doncs, que puguin fer patrulles preventives als pobles, de que puguin acostar-se i fer aquesta, donar aquesta sensació de seguretat de proximitat. Llavors, doncs, des de Sant Martí es va fer una aposta també dins els pressupostos doncs, per ampliar aquest cos de guàrdies. Ara mateix comptem amb 3 guàrdies que fan diferents torns i que intentem que cobreixin el màxim de temps possible dins de dilluns a diumenge, dins el màxim de temps possible, i que això també doncs, a l'hora d'organitzar qualsevol acte o qualsevol cosa ens donen una seguretat i una organització que ens permet pues, doncs, això, doncs, potser fer més coses. I el feedback que hem rebut, sobretot de la població, és aquesta, que se senten molt més segurs, que han guanyat amb seguretat i que senten que el poble doncs, està més protegit amb aquestes dotacions.
Perquè sense tenir competències de seguretat ciutadana sí que té un efecte dissuasiu en aquest àmbit de seguretat ciutadana.
Exacte, al final tenim un cotxe patrulla que no para de donar tons pels pobles, que a l'hora del tancament dels comerços estan allà, que qualsevol incidència que hi pugui haver doncs, tenen un temps d'actuació mínim que es poden acostar, i també doncs, en conflictes menors, que potser els Mossos d'Esquadra costaria que vinguessin, parlo de conflictes veïnals, parlo d'algun altre tipus, no sé, l'altre dia doncs, un nen semblava que s'havia perdut, que s'havia escapat de l'institut, que això a vegades costa una miqueta, no? doncs que vinguin ràpid, doncs el nostre cos de guàrdies va poder fer una atenció superràpida i resoldre el conflicte.
No volíem deixar escapar el temps de conversa sense fer referència a la joia de la corona, segurament des del punt de vista patrimonial, que és el propi conjunt monumental de la Roca. És l'escenari de la Fira Medieval, però és i pot ser moltes altres coses, no, alcaldessa?
Això es pretén i és el nostre objectiu. Al final, nosaltres pretenem doncs, que sigui un recurs, a part, evidentment, que ens sentim orgullosos, perquè és un recurs de patrimoni cultural preciós i que recomano a tothom que vingui a visitar-lo. Esperem que sigui també doncs, una font d'ingressos a nivell turístic. Justament avui hem anat a la gala del Consorci de Turisme, on se'ns ha reconegut l'acreditació del Biosphere, no?, el castell, o sigui que enguany, pel primer any, doncs, podem comptar amb aquesta acreditació. I també doncs, tenim 2 regidors, en aquest cas, i una tècnica de turisme que estan treballant doncs, per poder-hi donar la visibilitat que consta, per poder doncs, això, no? Augmentar al màxim les visites, que es pugui comptar com un equipament també doncs, per realitzar esdeveniments de qualsevol índole, i això. Estem també fent diverses inversions, juntament amb Patrimoni, amb l'OSIC, ens ha donat algunes subvencions doncs, per fer-lo encara més atractiu i també doncs, mantenir-lo dins rehabilitat i dins de les prestacions que esperem que poder-la mantenir.
Comentava acollir esdeveniments?
Sí, aquesta és la idea. És un equipament que es pot llogar doncs, per acollir esdeveniments des de casaments fins a conferències, taules rodones, per a empreses que vulguin realitzar qualsevol gala o qualsevol reunió. Doncs està a disposició i té un preu públic doncs, perquè es pugui llogar.
A l'inici de la conversa ha comentat doncs, que dins de l'acord amb Foment Martinenc hi ha repartir-se l'alcaldia en aquest mandat. Què li agradaria fer abans de deixar l'alcaldia? Quina és aquella qüestió prioritària que li faria gràcia especial de poder executar abans de deixar l'alcaldia?
És evident que és un equip de govern que treballem tots a una i el fet de que un sigui alcalde o no ho sigui doncs, no ha d'impedir que es puguin dur a terme uns projectes uns altres, però bé, crec que és Vox Populi que aquí la nineta dels meus ulls és la reforma de l'escola i m'agradaria moltíssim abans de deixar l'alcaldia poder dir, evidentment no estarà acabada, però sí puc dir que està totalment encarrilada i amb un calendari ja concret de quan es duria a terme la seva reforma. Aquest seria el meu objectiu.
Que depèn de l'acord amb el departament.
Depèn de l'acord amb el departament, per tant ja sabem que les coses de Palacio van despacio i a poc a poc hi bona lletra, però sí que donarem i ficarem la màxima energia doncs per poder-ho celebrar el màxim possible.
I en quin punt ens trobem? A punt de l'acord?
Ens trobem al punt que hem de quedar amb el departament per definir el conveni per poder realitzar el projecte. Llavors estem en aquest punt, que és com ho va deixar amb l'anterior conseller, amb el conseller Cambrai, i estem doncs, pendents d'aquesta reunió. Ja hem presentat tota la documentació que ens requeria per part dels serveis territorials per poder parlar d'aquest conveni i ens trobem en aquest punt.
Clar, es parla de reforma d'escola, però en realitat segurament podríem dir d'una nova escola.
Sí, gairebé haurà de ser nova perquè és tan antiga i tenim la sensació que ens cau a trossos. En principi hauria de ser reforma-ampliació, perquè comptem amb molts mòduls i aquests mòduls han de desaparèixer, perquè molts ja són vells i a part que no és un sistema que hagi de funcionar. Una escola doncs, ha de tenir el seu equipament funcionat i que estigui equilibrat i seguint normativa i no desgregat amb uns mòduls. No? Ja fa molts anys que funcionem amb mòduls i aquest és el motiu principal. A part de que no és una escola eficient, no és una escola que estigui adaptada i no és una escola sostenible. I tampoc està dins de l'acord de normativa. Ara mateix, vull dir una dada molt concreta, tenim dos lavabos amb tota una única planta per no sé quantes aules. Això no creiem que sigui manera de mantenir l'escola i de fer-la funcional perquè pugui ser un centre educatiu com Déu mana i fer les seves funcions.
Pel pressupost de la Generalitat aquest 2024 serà complicat?
Pel pressupost no incorporarà l'escola perquè segurament l'escola realitzarà, diguéssim, per altres vies. Per dins d'aquest pressupost segur que no entra. Ja segur que no entra. Hi ha escoles dins d'aquest llistat, que no sé si porten 4 anys també esperant per entrar, hi ha com una mica de retard pels que diem per la via d'infraestructures. Tenim altres projectes que també comptem que potser poden anar en futur per via d'infraestructures, com pot ser el consultori mèdic o el centre de dia, i l'escola intentarem tractar-lo com una miqueta com havíem parlat amb el conseller per altres vies.
Ho anirem seguint, aquests altres projectes que puguin sorgir de Sant Martí Sarroca. Avui ens hem pogut apropar gràcies a aquestes consideracions de la mateixa alcaldessa, la Sònia Jansà. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest temps de conversa amb alcaldes i alcaldesses del territori i el Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies, Raimon, ja ho sabeu, com vulgueu.
Que tingui sort.
Gràcies.
No és adorable, no és tan bonica, Isn't It Lovely, de Stevie Wonder, versionada al saxo per The Hornheads, ens du fins les 10. Fins ara!
Penedès en Xarxa.